Ràpidament, perquè estem a 4:45 de la tarda, parlem amb la Mariona, com estàs, i el seu somriure, que ara veureu a través de les xarxes, que ha tornat aquí, després de 2 dies en rigorós gravat.
Sí.
Com estàs, estimada meva?
Molt bé, molt bé.
Doncs me n'alegro molt. Escolta'm una cosa, que avui parlem de coses que hem anunciat ja en el sumari general del programa, no? D'aquesta convivència amb aquests superpreparats que són màsters i tenen molts títols i a més en saben moltíssim i estan preparadíssims i entren en molta empenta i es troben amb aquells que porten molt de temps a l'empresa, que tenen molta experiència,
sí,
i et diuen el que has de fer.
Sí, i aquest per què m'ha de venir a dir el que he de fer?
Sí, jo...
D'on ha sortit? Això és
etern, això.
Sí, és etern i jo avui buscava informació i dic, és que tot arreu, bàsicament es diu el mateix, no? I hi havia un article que era curiós que deia que, clar, que fa 20 anys el fet de comptar amb un títol universitari ja t'obria les portes per poder optar a treballar o a un ascens en el món empresarial. Vull dir que simplement tenint un títol, i per això els pares sempre deien tu estudia.
Sobretot estudia, fes el que vulguis, sí, però estudia.
Sí, però estudia, fes alguna cosa, no? I encara és veritat que avui en dia no conec cap pare que li digui al seu fill tu no estudis, no?
No.
És a dir, sempre comptar amb una bona preparació acadèmica ens ajuda a poder tenir més possibilitats en l'àmbit professional.
Que és així.
No? Exacte, que
a priori
és així, no?
És així, eh?
Però sí que és veritat que no hem de passar ni de l'extrem que, com passa molt en dia, avui passa, no? Els estudiants, també hi ha una pressió social que crec que fa que molts estudiants acaben la seva carrera i abans de començar a treballar ja fan el màster, ja fan carreres superiors, doncs per tenir ja doncs aquest màster, que si no tinc aquest màster no puc treballar, no? Què fa? Que ens plantem amb joves amb 30 anys que tenen 10 anys d'estudis, molta preparació acadèmica, però no tenen zero experiència.
I l'experiència és un grau, eh?
I l'experiència és un grau i cada vegada que ens trobem, tu agafa un diari i busca llocs de treball i quins són els requisits que demanen?
Experiència.
Experiència, compromís, aptituds, competències, que això no t'ho dona la formació acadèmica, això t'ho dona l'experiència. Per tant, i un directiu d'una empresa parlava sobre això, no? Sobre què preferia, si persones molt preparades a nivell acadèmic o persones amb una gran experiència, i deia, jo vull persones que sàpiguen fer una tasca i que aquella tasca la sàpiguen fer bé. Per tant, en el fons, hem de intentar ampliar fronteres i pensar, potser no té aquella formació acadèmica, però té aquestes aptituds, aquesta manera de ser, que m'encaixa molt bé amb aquest lloc de treball. I per tant penso que ho podrà fer bé. I potser no tindrà aquella formació acadèmica, però ho pot fer, o a l'inversa. És a dir, hem d'intentar, i sempre això és important, que hi hagi una barreja equilibrada d'aquestes dues opcions, no? Sí que és veritat que avui en dia ens trobem als directius que tenen un càrrec important amb empreses, amb personal a càrrec, que potser no tenen una formació acadèmica, és a dir, doncs, que van acabar els seus estudis a grau mitjà, van començar a treballar i porten 20 anys en aquella empresa i el que ha fet, doncs, van progressant, van ascendint i al final acaben amb càrrecs de responsabilitat. I aquesta gent contracten a persones que acaben de sortir de la carrera, que tenen molta experiència, i després es troben treballant en el mateix lloc gent amb una gran quantitat de formació acadèmica i gent, com és aquest cas aquest directiu, sí, que bueno, té tota la seva experiència i els 20 anys en els quals ha treballat. No?
I això com a concepte està bé, però genera els seus conflictes.
Exacte, i aquesta convivència moltes vegades origina que la gent sènior considera una amenaça a la gent jove, perquè creu que aquesta persona em traurà el meu lloc de treball. Perquè està més ben preparada a nivell acadèmic, a nivell tècnic, que jo, domina molt més l'anglès, té aquest màster que el fa que no sé què, bueno, tota una sèrie de qüestions que veuen perillar el seu lloc de treball.
Però això és un equívoc.
Exacte. Per què? Perquè ha d'existir aquesta barreja i aquestes persones que potser han arribat, que no és sort, segurament ha estat degut al seu esforç i a la seva dedicació, han arribat a tenir un bon lloc de treball i no tenen aquella formació acadèmica, sempre és el que s'ha de provar, doncs, que aquestes persones tinguin aquella iniciativa i aquella curiositat per seguir aprenent i renovant-se. Perquè avui en dia hi ha molts canvis laborals. És a dir, abans tu potser entraves en una feina i si volies no sorties fins que et jubilaves.
Però això ja, òbviament, ho hem dit moltes vegades.
I avui en dia això, què passa? Doncs que si algú està millor preparat que tu en qualsevol dels aspectes, ja sigui informació o ja sigui acadèmic, què passa? Doncs que perilla el teu lloc de treball. Per tant, aquesta iniciativa per aprendre i que els teus caps també vegin doncs, que tu ets una persona proactiva, que encara que potser no tinguis una gran formació, t'intentes d'una manera que sigui, encara que sigui autodidacta, anar aprenent i anar reciclant-te, doncs estàs aportant un valor afegit. També hi havia un degà d'una universitat de Barcelona que deia que segurament hauria de canviar la manera en com estan estipulades les carreres, que avui en dia els estudiants surten però no estudien durant 10 anys i no tenen cap tipus d'experiència.
Clar, i com entren? Com s'endinsen al mercat laboral, en un mercat laboral que vol experiència?
Exacte, saps? I dius, haurem de canviar, segurament, ja començar la seva formació acadèmica compaginant-la amb una feina en pràctiques o encara que no, però perquè aquestes persones puguin sortir i diguin, sí, jo tinc aquest títol, però porto 4 anys treballant en aquesta empresa compaginant-ho amb la meva feina, no? Uh-huh. És a dir, això cada vegada haurà de ser un model, però per això ha de canviar segurament el sistema educatiu, que tal i com estan organitzades avui les carreres, els joves no tenen temps de treballar. Perquè al matí tenen, no sé, vull dir, abans feies que anaves a matí o de tardes. Ara és com una mica això que els fem més difícil, encara que puguin tenir aquella experiència que després, un cop tinguin el títol, diran, bueno, i què? I també, a part d'això, totes aquelles competències que avui es demanen als llocs de treball, com és aquest compromís, aquestes habilitats, tot això que no es dona a la formació acadèmica, també d'alguna altra manera se'ls ha de donar.
Entenc, doncs, que l'equip ideal és el que integri amb dues vessants, no?
Exacte. Això és
aquest és l'equip ideal.
L'equilibri perfecte. És l'equilibri perfecte i cadascú ha de saber què és el que aporta. I tan bo és aportar experiència com aportar formació. La formació en si no ho fa tot.
No, però la joventut sí que porta saba nova i altres maneres de fer. Això s'ha
Exacte.
De tenir molt en compte.
I això no s'ha de viure com una amenaça,
no.
Sinó com una manera d'enriquir-nos.
I d'aprendre.
Exacte. I també potser de forçar-nos a nosaltres, que ja portem uns anys, a dir, ostres, doncs m'he d'apretar, m'he de reciclar,
clar.
Perquè, clar, mira com pugen i jo, si no, em quedo estancada sense avançar.
I si ets un sènior, també hauràs de tenir en compte que, òbviament, les coses han funcionat, a tu t'han funcionat bé, però que potser és el moment també de veure doncs, que hi ha altres maneres d'actuar i de treballar en equip.
Clar,
no?
I acceptar aquest canvi o acceptar aquesta nova generació.
Accepta que et puguin explicar alguna cosa que de ben segur serà útil per tu.
Exacte. Això és difícil. Perquè,
és difícil?
Perquè, sí, és difícil.
Per què?
Perquè estem molt catalogats.
Perquè estem una mica...
Sí. La jerarquia impera molt i si jo estic per sobre vol dir, o sembla que vulgui dir que jo sé més, quan no és veritat. Vol dir que jo tinc unes aptituds que fan que pugui gestionar un equip de treball, però això no vol dir que ho sàpiga fer tot bé, perquè no existeix aquest
tal. A més, les jerarquies, òbviament, avui en dia parlar de jerarquies en l'equip de treball està una mica trasnotxat.
Sí, tot i que encara...
Tot i que encara, però a vegades ens compliquem una mica l'existència.
L'ego d'un mateix és difícil d'alimentar si no és a base de jo tinc una millor feina, jo cobro un millor sou, per tant jo mano i jo sé més. Vull dir, aquesta conclusió final és absurda i no va enlloc, però
I
sí que és veritat
que
hi és. Per tant, hem de saber, jo què aporto més en el meu lloc de treball? Aporto més formació? Val, doncs el que he de fer és guanyar experiència i moltes vegades també, jo també els hi comento als estudiants que acaben les seves carreres, que com ja la carrera en si ja ha estat una competició perquè, doncs, bueno, si vols optar, si vols amb bones notes i tot això, ja els hi suposa un gran... Tu surts de treball, tu surts, vas a buscar feina... relaxa't i no esperis
entrar com a gran màster.
Exacte, aprèn,
fes el
comença
teu camí.
Des de baix.
Aquesta també és una cosa que s'ha de tenir en compte i ha de tenir en compte el júnior,
sí.
No? Ell ha de fer el seu camí.
Exacte.
I segur que ha d'aprendre moltes
coses. I aprèn.
Sí.
Perquè també hi ha un... També és veritat que molts resabiondos, que jo ja lo sé todo i ara arribaré a aquesta empresa i la canviaré de dalt a baix perquè el meu professor de macroeconomia m'ha explicat que això ha d'anar així i, per tant, és el que s'ha de fer.
I sóc un motivator.
Exacte. Per tant, relaxa't, aprèn, que és com... Mira, observa, que és com millor aprendràs, comença des de baix i... A poc a poc ja aniràs pujant, però escolta les persones que porten 20 anys ja treballant, 10 anys treballant, i que saben com funciona. Vull dir, aquí és aquest equilibri que hem de trobar i que s'han de buscar a les organitzacions perquè ens puguem agafar el millor de cadascú.
Clar. I com gestiona el líder no avortar l'empenta i el talent dels que arriben i també respectar la saviesa, entre cometes, dels que ja hi són i que aporten una sostenibilitat?
El que és important és, quan hi ha una nova incorporació, fer un pla de carrera, ja sigui sènior, ja sigui una persona que fa un canvi amb 10 anys d'experiència i el que sigui, s'ha de fer un bon pla de carrera i dir: què és el que jo espero de tu? Et contracto per aquest lloc de treball. Per aquest lloc de treball jo necessito que tu facis aquestes tasques i necessito que siguis aquest tipus de professional. Per tant, si nosaltres el guiem, segurament no es desviaixarà, perquè no farà coses que no s'esperen d'ell. Si jo espero, et contracto perquè dic: mira, m'agraden molt les teves qualitats, penso que tens molta iniciativa i que pots aportar molt en aquest lloc de treball perquè, doncs, ets expert i tens aquest títol específic en això, doncs espero que me'l renovis. Espero que me'l renovis i que moguis coses. Si no et contracto per aquesta finalitat i et dic: tu vine aquí, treballa i incorpora't en aquest projecte i fes això, no t'estic demanant pas que tinguis gaire iniciativa ni que m'ho remoguis tot, saps? Uh-huh. Vull dir, l'important és que això moltes vegades no es fa, no? Contractem una persona i vinga, el fiquem allà a treballar i
sigui
ja t'espavilaràs.
Sigui sènior o júnior, eh?
Exacte, ja t'espavilaràs i ja aniràs fent. I, no
I ja conviuràs amb els altres elements.
Exacte, i ja t'apanyaràs i ja et veuràs com t'has de sentar a la cadira. No, això no, perquè el que fem és el que diem, el que has dit ara, no? O bé, deixem de potenciar un talent o i el convertim en un amargat i en una persona que no creixerà a nivell professional.
O creem un petit monstre.
Exacte, que
que va fagocitant l'experiència dels altres.
Per tant, tinguem clar, quan contractem algú, sigui sènior, sigui amb molta experiència, sigui una persona recent titulada, què és el que nosaltres esperem d'aquella persona i fer-li un bon seguiment i una bona adaptació al lloc de treball.
Clar, delimitar el seu trajecte. Exacte. Una mica, no? Explicar-li quin és el seu trajecte,
quin és
el seu camí,
què és el que esperem de tu fins a final d'any, què és el que esperem de tu de cara a l'any vinent, marquem-li aquests objectius i aquesta persona la tindrem situada en un camí i en una direcció. Si no, és quan hi ha aquests conflictes de: no, però jo això també ho sé fer, bueno, però és que això no és el que se t'ha demanat. Vull dir, s'ha de veure, i és difícil com a líder lidiar amb qualsevol tipus de persona, doncs hi ha diferents tipus de generacions dins d'una mateixa empresa, però és veritat que tot té la seva part positiva i tot s'ha d'incentivar. Uh-huh. El jove l'hem d'incentivar en que treballi, aprengui, observi i agafi experiència, i a la persona que té molta experiència li hem de dir: escolta, fes aquest curs de reciclatge que t'ajudarà a recordar aquests aspectes que potser no tens clars o avui en dia posar l'imper això i s'ha d'aprendre això. Vull dir, que es vagin com reeducant
reciclant
una altra vegada,
i,
no?
I reformant, no? Reformulant,
exacte,
la seva manera,
exacte,
de treballar. L'equilibri està en la combinació d'ambdues experiències, no? La de l'empenta, la de la formació, però també la dels anys d'experiència, que sens dubte és absolutament enriquidora i que al final és el que ens porta, no?, el dia a dia. El que serà el nostre dia a dia serà el que serà en un futur la nostra experiència. Mariona, benvinguda un altre cop.
Moltes gràcies.
I ens retrobem d'aquí 15 dies.
Perfecte.
Estimada meva. Jordi Lorente ens porta el flash informatiu.